invents de tons de colorins. L'univers és una festa que ens omple de joia. Cada finestra obre un nou matí. La de llums i ple d'orquestres, ple de llumats submarins. El temps inventa tons de colorins. L'univers és una festa que ens omple.
I ara tenim aquí a l'estudi algú a qui li encanta contemplar el cel, les estrelles. Va construir el seu primer telescopi quan només tenia 9 anys. Joan Anton Català Amigó, màster en astronomia i astrofísica, un expert en química quàntica. Avui és al matí a Catalunya Ràdio perquè acaba d'escriure un llibre. Veus, d'aquells que aquest matí dèiem, si esteu en una situació d'aïllament, agafeu llibres com aquest, aprendreu un munt de coses, us ho passareu bé i no passa res. 100 històries de l'aventura espacial, èxits i tragèdies de l'espècie que somiava explorar el més enllà. I què hi trobeu aquí? Doncs anècdotes, detalls, informació científica, somnis, missions que semblaven impossibles, però que al final ens han portat a la Lluna, perquè nosaltres no tenim cap dubte de que va tocar la Lluna, o explorar mar, com diu en Joan Anton, també a cavalcar entre asteroides i cometes. Joan Anton Català, molt benvingut.
Gràcies, moltes gràcies, Mònica.
No trobes que aquest és un llibre ideal per aquests dies, que la gent està més neguitosa del que ha d'estar? Que mirin enllà, no?
Què t'haig de dir? Què t'haig de dir? Sí, sí, exacte.
Que mirin enllà.
Ens dona molt d'aire, aquest tipus de llibres, no? I sobretot les històries de l'espai ens donen sempre, ens han donat molt d'aire.
I a més, et donen perspectiva, diguem, històrica, però històrica mai millor dit, de com en som de petits.
Exacte, és la humilitat aquesta.
Com ens estem ofegant, no? Ara amb 15 dies, amb 3 setmanes,
sí,
en aquest planeta, per un virus, un dels molts, que al llarg de la història hem tingut i que ens fan pensar que s'acaba el món, no?
Sí, sí. Quan veus la humilitat de l'espècie humana, no?, que poquet que som per un canvi, te'n dones compte de la paradoxa que tot el poquet que som, quins salts de puça estem donant per anar a explorar l'espai, que és un lloc immens, que és un lloc que és horrible per la vida nostra, tal com l'entenem, i com som capaços d'enlairar-nos d'aquí, haver arribat a la Lluna i ja està posant la vista a Mart. És increïble.
Sí, a mi m'agrada molt la història 101, perquè la història 101, al final del llibre, el que fa Joan Anton Català és dir, bueno, un moment, però tenim el planeta per cuidar, eh?
Exacte.
És a dir, molt bé, a mi m'agrada l'espai, m'agrada explicar-vos tot el que passa més enllà d'aquest planeta Terra, però el planeta Terra és el nostre pla A.
Sí, sí, saps que m'agrada dir que som l'enveja de l'univers, és a dir, els altres ens miren
però i si
diuen...
Però si no sabem qui ens mira.
És igual, però imagina't-ho, eh? Ens miren i diuen, però aquests tios, quina sort que tenen i no se'n donen compte de tenir el planeta que tenen. És un planeta que és l'enveja de tot l'univers. Els únics que no sabem som nosaltres.
Però el que no sabem, i una de les històries que hi ha aquí dins en l'aventura espacial, és tots aquests missatges que hem arribat en múltiples llengües, tal, 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 allà per veure si algú algun dia ens contesta.
Sí.
D'aquí no hem tingut cap resposta mai.
No, vam rebre un senyal, i és molt xulo de saber, el 1977, el 15 d'agost del 77, vam rebre un missatge que venia de l'espai, el va rebre un radiotelescopi dels Estats Units, es diu que és el senyal WOW, que és el que va manuscriure, sí, a l'astrònom que hi havia en aquell moment de guàrdia, i és l'única vegada que hem rebut un missatge de l'espai, que no s'ha tornat a repetir, per tant, no és evidència ni prova, res, però és allà està, eh? I és com el recordatori de dir, potser algun dia ens arribarà, eh? Una ampolla de nàufrag d'aquest que estan navegant amb missatges per l'univers, que nosaltres també els estem donant, no? I algun dia potser ens arribarà i serem contestats.
El que recorre a totes aquestes històries és el caràcter explorador de l'ésser humà. I ara em ve també això que ens està passant a nivell de coronavirus. És a dir, detectem una cosa que cal conquerir. Mm-hmm. En aquest cas, saber d'on ve això i aturar-ho o limitar-ho, no? En el cas de l'espai també, no? Aquest caràcter explorador que té l'ésser, sí, humà, aquesta curiositat per dir, escolta'm, més enllà d'aquí, què?
És un desafiament constant, no?, a l'entorn. Ja es va produir antigament, no?, amb la nostra civilització, que conqueríem territori. Doncs també, mirem a l'espai, sempre l'hem mirat, i hem mirat la Lluna, els nostres avantpassats miraven la Lluna i pensaven... La primera pregunta segurament és com és allò, no? Per tant, la curiositat és el primer motor. Com serà allò? El segon és, hi haurà algú allà? O què hi haurà allà, no? Per tant, també intentar respondre preguntes. La tercera és, i com hi arribarem? I aquesta és l'avançant tecnològica, del progrés, no? De dir, anem a superar el repte. Per tant, són una sèrie d'elements que sempre ens han impulsat a explorar el desconegut i, en aquest cas, l'espai.
Clar, a mi l'única cosa que m'ha neguitejat del tema de la Lluna, que tu ho tractes en diversos punts d'aquestes històries, és si hi hem anat, per què no hi hem tornat? És que a mi aquest tema em té... Saps? Jo no ho entenc, això.
Mira,
és a dir, si un dia vam anar i vam posar i vam dir que era un gran pas per la humanitat, per què coi no hi hem tornat?
I hem tornat diversos cops fins l'any 74. El, sí, 74 és el darrer cop que hi vam anar amb persones, a l'Apolo 17. Hi ha dues raons. Una és l'econòmica. És extremadament caríssim. Has de multiplicar per 10, com a mínim, el cost d'una missió tripulada vers la no tripulada. I la segona és el risc. La gent es pensa que l'esport de l'espai ja està consolidat, i no ho és, no ho és. Llavors, ara ens imaginem algun polític o algun govern disposat a assumir els riscos que assumien en el moment en què estaven competint pel domini del món, la URSS, l'antiga URSS.
Recordem que en aquella època competien. Clar. Hi havia la gran conspiració de si es deia que s'havia anat a la Lluna per enganyar els russos, etc.
Era la Guerra Freda. Llavors estaven competint per un domini econòmic, militar del món. Assumien uns riscos que avui en dia ningú està disposat a assumir. Per tant, anem molt lents. Segurament excessivament lents. Hi ha veus crítiques en el món científic i tecnològic que diuen que potser en aquest moment hem entrat a un cortoplacisme que ens porta a anar excessivament lents per evitar, doncs, problemes, no? Però és veritat, és un esport de risc encara, i per tant preferim enviar-hi robots i sondes no tripulades a la Lluna o a Mar, que l'estem remenant a la sorra amb robots, sí, que enviar-hi persones. Tot això canviarà en els propers anys, perquè si volem anar a Mar, que hi volem anar, haurem de tornar a donar el saltet a la Lluna abans de donar el gran salt a Mart.
Mart és l'objectiu, i evidentment aquí hi ha moltes històries que tenen a veure amb altres planetes, amb Plutó, històries desconegudes. I jo plantejava, d'aquestes 100 històries de l'aventura espacial que explica Joan Anton Català, èxits i tragèdies de l'espècie que somiava explorar el més enllà, n'hi ha alguna que diguis realment aquesta és la que marca el fet diferencial? I segurament no té res a veure amb arribar a la Lluna, eh?
Home, n'hi ha moltes, però mira, n'hi ha una que és a l'Apolo 13. A l'Apolo 13 per mi és un exemple que t'ensenya moltes coses. Tres astronautes que surten de la Terra, és la tercera vegada que s'intenten a la Lluna. La gent ja no li dona importància, pensen que anar a la Lluna, ja s'hi ha anat, i ha anat a l'Apolo 11 i el 12, ja és fàcil, ja està fet, i tenen una explosió a 300.000 quilòmetres de distància i es queden pràcticament sense oxigen ni combustible. Aquells tres astronautes estan pràcticament morts, i la NASA aconsegueix, en qüestió d'hores, refer una missió, canviar, ja no és anem a la Lluna, ara salvem la vida de tres col·legues i fem-los tornar. T'ensenya moltíssim quan rasques aquest cas. És increïble les coses que t'ensenya. Jo el treballo molt amb empreses, sí, perquè t'ensenya la capacitat que has de tenir en una empresa, en una organització, per ser flexible, per canviar els objectius quan cal. Com tu neix un objectiu tan inspirador com salvar la vida de tres persones? A vegades a les empreses o a les organitzacions tenim objectius grisos, no? Hem de créixer un 4%.
Sí.
Això, de la veritat.
Però en canvi... ahir ho sentíem quan el Pedro Sánchez feia aquesta roda de premsa eterna que va fer després, quan parlava gairebé amb aquesta cosa patriòtica de tots ens en sortirem contra el coronavirus, no?
Clar.
Aquest
tipus de
aquesta cosa cas, pel·liculera, no?
Sí, en aquest cas és pel·liculera, però en el cas de l'Apolo 13 va ser real, a part que es va fer pel·lícula. Se'ns estan donant tres companys en allà, què farem, no? Com tothom dona un pas al davant, com tothom assumeix les responsabilitats que ha d'assumir sense preguntar, perquè no hi ha temps de preguntar.
Yuri Gagarin. Ho has esbrinat?
Mira, Yuri Gagarin...
És el primer home que va arribar a l'espai, sí? I va morir, que no s'entén.
Va morir el 68, ell va anar a l'espai el 61. El 68 va morir en un accident que mai s'ha explicat, d'aviació. Recordem que és l'època de l'antiga URSS, no s'explicava gaire bé les coses, només hi havia titulars, però no t'explicaven el detall. A poc a poc, quan s'ha anat desclassificant la informació, hi ha hagut més detalls de com va ser aquella mort, hi ha hagut moltes teories de la conspiració, fins la que deia que l'havien eliminat ells mateixos, perquè s'havia convertit en un personatge molt poderós, amb molta informació. Sembla que finalment el que va ser és un error en el control aeri, en el control de l'espai aeri per on circulava el seu MiG-15, sí, juntament amb un monitor, i un altre avió de combat va entrar massa a prop en aquell espai aeri i els va fer entrar en barrena. Però mai es va explicar ni mai es va donar detall, i això, com et dic, va fer bullir l'olla i van sortir teories de la conspiració, entre les quals no hi podia faltar que els CTs van venir i l'havien capturat.
Clar, en aquest llibre hi ha històries meravelloses, per exemple, l'ús d'animals en la carrera espacial, no? Perquè és evident que la gossa Laika i altres, sí, han estat utilitzats per la carrera espacial. Jo em plantejava, amb els drets dels animals del segle XXI, no ho podríem fer, això.
No ho podríem fer, ni ho hauríem de fer.
No ho podríem fer.
No.
És a dir, val, com que és un gos, no? No!
No, i a més, és un gos que ja el condemnem d'entrada.
Clar, perquè d'entrada saps que
no arribarà.
Que no tornarà.
No tornarà, perquè la càpsula no està preparada per retornar ni reentrar a l'atmosfera, per tant, es cremarà a l'espai. I tot i això l'envies. Clar, eren unes coses èticament molt discutibles, Però des de l'altre punt de vista és el que després va permetre que anéssim a l'espai. En algun moment s'havia de fer l'experiment d'enviar éssers vius per veure què passava.
Per veure si sobrevivien.
Exacte, i què passava. I després van venir els micos americans, els ximpanzés americans, per veure la capacitat de raonament si era afectada per les condicions de manca de pes de l'espai, no?
Per tant, és un llibre que també ens retrata com hem evolucionat nosaltres. Això que deies ara, de fer missions garantistes, de no arriscar, de escolta, no estem competint contra un altre país com en temps de la Guerra Freda, no estem competint contra la URSS, sinó que el que estem intentant és posar-hi raó i coneixement per garantir al màxim que tot allò que fem realment valgui la pena. No?
I l'evolució que deies, per exemple, la dona. Només cal mirar el paper de la dona a l'espai.
Jo em preguntava, el 8M devien fer una mani a la NASA, suposo, perquè és veritat que les dones astronautes, tu ho expliques en el llibre, que tenen un cos que segurament les fa idònies.
Clar, menys pes, i en aquell moment el pes era vital pels coets, que eren uns coets que pels estàndards actuals eren limitats, i la primera dona l'envien als russos, als soviètics, l'any 63, dos anys després del Gagarin, però no ho fan per una qüestió igualitària, ho fan per ser els primers, per tornar a fer la pixadeta, diríem, per dir, abans que els americans...
Però i per què les dones no van a l'espai?
Perquè, primera, hi ha una normativa i una legislació als Estats Units que prohibia explícitament que les dones fossin pilots militars, i aquesta era una de les condicions que es posaven a l'ofici d'astronauta a la banda americana. Per tant, ja des del punt de vista normatiu, una dona no podia ser astronauta en aquells moments. Com et dic, els russos ho fan diferent. Els russos se n'assabenten que els americans estan mig entrenant 13 dones i ho fan d'amagatotis, perquè mai no donaran visió en aquesta iniciativa, i ells volen tornar a ser els primers, volen tornar a passar pel davant dels americans i envien a la Valentina Tereshkova l'any 63, però com et dic, com un dir nosaltres primers, no com un tema igualitari. Fixa't que els americans no envien la seva primera dona fins al 1983. Uh-huh. És una passada. Si mira el 61 Gagarin, 83, la primera dona a l'espai americana. Sí que és veritat que la cosa a poc a poc ha anat canviant, i aquest desequilibri a poc a poc s'ha anat millorant, i ara és molt habitual tenir-hi dones astronautes a l'estació espacial.
I com s'està planificant ara la carrera espacial? Perquè això és important. Quan parlem de Mart, a nivell de carrera espacial no l'estem pensant com el lloc que anirem a habitar quan ens acabem de carregar la Terra. Anem a buscar informació.
Sí, no hauria de ser el focus aquest que tu dius, eh? Com que ens carregarem la Terra, doncs anem a veure què ens carreguem després, no?
Exacte. A veure com explotem Mart. No?
Sí, no seria aquest l'objectiu. L'objectiu, primera, com dèiem abans, és contestar preguntes. Estem buscant vida. No sabem com la vida va aparèixer a la Terra, és una qüestió que ens amoïna. També ens amoïna el saber si estem sols a l'univers. El sentit comú ens diu que no, però hem de trobar evidències. I l'evidència més propera que podríem trobar, si tot anés bé, seria la sorra de Mart, en format fòssil, que potser hagués existit vida bàsica fa milers de milions d'anys. I això ens donaria, seria el descobriment de la història de la humanitat. Però aquest és el primer objectiu. El segon objectiu és que Mart té una tercera part de la gravetat de la Terra. Per tant, qualsevol màquina, inclosos els humans, en el mateix esforç movem tres vegades més de pes, o fem tres vegades més de treball. Per tant, sí que des del punt de vista de la indústria en general, té tot el sentit del món, i de l'exploració espacial també, té tot el sentit del món enlairar coets des d'allà en lloc de la Terra, perquè amb el mateix combustible arribaràs tres vegades més amunt, començar a posar-hi indústria, començar-hi a treure'n partit d'això. El problema és si ho sabem fer amb aquests valors que no hem sabut aplicar a la Terra, la cooperació, la humilitat, la pau, no? La sostenibilitat, el que no s'ho apropiï ningú, això és de la humanitat, i per tant ho hem de fer en nom de la humanitat, no en nom dels Estats Units o dels europeus.
Jo sempre penso que si hi ha vida intel·ligent més enllà i ens tenen observats, no vindran a dir-nos que existeixen. Passaran de llarg.
Sí, Stephen Hawking ho deia. Stephen Hawking, quan enviem senyals fora, quan enviem senyals dient, ei, som aquí, ell deia, no sé si ho fem bé, això, perquè si ells són com nosaltres, ho tenim clar, eh?
I realment, a nivell econòmic, Joan Anton s'ha deixat d'invertir el que s'invertia en comparació, en altres èpoques, o senzillament ara no se'n parla tant i s'està invertint igual en la carrera espacial?
No s'està invertint ni molt menys. Pensa que en el moment de la Guerra Freda, de la cursa espacial, al moment àlgid, els Estats Units invertien un 4,4% del seu pressupost anual amb la cursa espacial, en marxar. Hi havia 400.000 persones treballant per la NASA, bé en plantilla o subcontractades. Això mai més ha pogut tornar a igualar. Al mateix moment en què l'Armstrong posa el pauet a la Lluna, abans, fins i tot, els pressupostos de la NASA cauen. Ja no els poden aguantar. Ells saben qui arribaran. Si no és en el 11, 11 arribaran en el 12, i si no en el 13, i ells ja retallen els pressupostos de la NASA abans, fins i tot, que l'Apollo 11 s'enlaï.
Però no pas perquè cada cosa que es fa no doni resultats, perquè tu ens n'has explicat moltes de coses en aquest programa, de coses que realment donen resultats. És a dir, que quan envien un telescopi estan observant, veuen materials nous, és a dir, que obtenir informació. Que és
moltíssima, aquí. Moltíssima, i això no ho hem d'aturar. La major part de la tecnologia que tenim aquí es deriva de l'exploració de l'espai, i arribarà més, no? Arribaran medicaments que manufacturem a l'espai perquè serà més fàcil o fins i tot més pur de manufacturar a l'espai que aquí. Això ho veurem. Però en aquell moment, a més, s'hi unia aquesta competència per un control del món, i per tant, i hi havia la promesa de Kennedy, que havia fet el 61 i el 62, i per tant els americans anaven a tope. I els últims anys ells no ho sabien i estaven competint contra ells mateixos, perquè els soviètics ja feia anys que havien llançat la tovallola, ja veien que ells no serien els primers, però els americans no ho sabien, i havien de complir la promesa de que abans que acabés aquella dècada dels 60, ells arribaven a la Lluna. Per tant, les inversions i l'esforç era enorme. Era
quan ens gigantí. Estàvem capbussant en aquest llibre les 100 històries de l'aventura espacial de Joan Anton Català, que el trobareu a Cossetani Edicions, és una edició preciosa, a més, i es llegeix molt fàcil perquè són històries curtes, no? D'aquelles que a vegades dius, quin conte expliques a la nit? Doncs això funciona.
Veus tan bé aquests contes,
Jo pensava, realment tota aquesta història no s'explica a les escoles. Hi ha una part del coneixement imprescindible de cara al futur del que hem fet a l'espai i de com és l'univers i de com l'hem explorat, que segurament està... no està prou explicat a les criatures a l'escola, no?
No, només expliquem les grans coses. No vam arribar a la Lluna...
Com som aquí al planeta.
Sí, ens mirem sí, nosaltres.
Mirem, no? Nosaltres, expliquem el sistema...
Sí, tornem a fer una mirada egocèntrica, no? Cèntrica a la Terra, geocèntrica, sí. de l'univers. Això a poc a poc canvia. T'haig de dir que jo vaig molt per escoles i m'agrada molt veure com s'està canviant a poc a poc. I els nanos avui et saben moltíssimes d'aquestes coses, moltes, i si no te les pregunten...
Els apassiona.
Els apassiona.
Però de la mateixa manera que els apassiona la història dels dinosaures i la prehistòria, sí. Perquè això els apassiona, sí. No? Realment els nanos tenen aquesta mirada de dir, nosaltres aquí què fem? Abans què passava i en el futur què passarà? Sobre el futur a l'espai també, no?
Sí, sí. I em pregunten, què ets estudiar? No? Per l'endemà estar involucrat i el que vulgueu. Perquè abans parlàvem de pilots militars, avui parlem de metges, de psicòlegs, de físics, de químics, de matemàtics, de geòlegs, d'informàtics, de geòlegs. És a dir, avui qualsevol, pràcticament qualsevol professió té un lloc a l'exploració de l'espai, ja sigui orbitant una nau o aquí a terra dissenyant les missions o controlant-les.
Quina és la història més divertida? Perquè la gent que ara ens està sentint veurà que això no és un llibre d'història, eh? No és un llibre d'història, no us espanteu. Aquest és un llibre realment de coneixement curiós. També hi ha molta dada històrica, és evident, però n'hi ha de moltes històries molt divers.
Divertida, mira, n'hi hauria una, el primer astronauta americà, l'Alan Shepard, el llença en el 61 com a resposta al vol del Yuri Gagarin, sí. Ell esmorza al matí, li donen un suc de taronja amb un cafè, ell esmorza tranquil, el posen a la nau. Posar-lo a una nau és una operació complicadíssima, l'han de vestir amb el vestit especial, l'han de tancar dins, i es retarden amb l'enllançament, i ell comença a tenir ganes de fer pipi,
clar. I
no pot.
Jo sempre ho he pensat.
I no pot. I llavors diu, escolta'm, que m'heu de deixar sortir per fer pipi. En el control hi ha el Von Braun, que era un alemany, que era el que portava el control del programa espacial americà, i et pots imaginar en una metodologia en el cap que no hi havia lloc per fer-lo sortir.
No entrava.
I llavors li diu, no pot sortir. I ell, doncs, m'hauré de fer dins. No t'ho pots fer dins del vestit especial perquè tens uns electrodes que estan connectats i podria haver un cortocircuit. Ell intenta aguantar-se, però finalment no pot. I diu, escolta'm, jo m'ho faré dins del vestit. Llavors li desconnecten els electrodes i deixen que ell s'alivi dintre del vestit especial.
Sempre hauria pensat que anaven sondats, no? Van sondats.
Ara sí, però en aquella època pensa que aquest era el primer...
Haurien d'anar sondats i amb bosses d'orina a la cama, entenia,
sí,
no?
Ara hi van. Quan surten a fer un passeig especial, per exemple, hi van. Però en aquell moment, primer astronauta americà a l'espai, havia de ser un vol curt, de fet va ser un vol de minuts, un tir parabòlic, bàsicament, però, bueno, van tenir problemes, no s'acabava d'enlairar, i ell, pobret, entre els nervis, el suc de taronja i el cafè, doncs...
Joan Anton Català, moltíssimes gràcies per aquest llibre, 100 històries de l'aventura espacial. És col·laborador, com sabeu, del meu company Roger Escapa, al suplement de Catalunya Ràdio. Sovint el sentim allà els caps de setmana, francament, a primera hora, i és molt agradable sentir-te al matí.
Gràcies, Mònica.
De dissabte i diumenge, però avui volíem que posessis una mica de distància en aquest país i planeta que està tan obsessionat amb el que els hi passaran els propers 24 hores. Moltes gràcies, Jonathan.
Gràcies a tu,
que
Mònica.
Molt bé.
Gràcies.
Pausa i anem al racó de pensar. Tanquem el gas i marxem.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.